Pots deixar això, sisplau?
No, un caramelo, home.
No, un caramelo, no. A més, què és? D'aquests amb sucre, a sobre.
Ei, home, home.
Benvinguts als Sants i Estalvis. D'una banda tenim una persona...
Veus com el necessito?
Que intenta fer un cop de mà per millorar la vida de la gent que l'envolta.
Un altre any aquí!
Un altre setembre! Que es fa mal a si mateix. Escolteu, com ha estat aquest estiu cada dissabte i cada diumenge de 9 a 10 amb remissions del programa que havíem emès prèviament per internet, per la canalla digital de Catalunya Ràdio. I avui tornem, després de la presentació de la programació habitual de Catalunya Ràdio. Des del dia 17 hem tornat amb els programes habituals de la canalla digital i avui ens que nosaltres.
Sí. Que bé, no?
Segona temporada.
T'ha anat bé l'estiu?
Seguim aquí. Sí, molt bé.
A mi també. Jo... Bueno, pel llarg.
Llarg l'estiu, sí. S'ha fet llarg.
Per mi llarg.
Sí, sobretot si tens... Bueno, és igual.
Sí, nens.
Escolta, tenim moltes coses per explicar-vos.
Sí!
Hi ha una novetat important, que és que a partir d'aquesta temporada també ens podeu sentir a l'FM, a Catalunya Ràdio.
Quin horari?
Podeu fer-ho... És un horari una mica curiós, però com a mínim teniu aquesta possibilitat també les persones que sigueu insomnes o que tingueu feines...
O abans d'entrar en un after.
Que tinc... Sí.
O durant,
durant, que tindria conya la cosa. Ens podeu sentir la matinada de dimecres a dijous de 3 a 4 a Catalunya a Ràdio i a banda, evidentment, tenir tots els podcasts i el programa penjat al web de Mescat Ràdio. Avui parlarem de notícia esportiva, com sempre. Començarem amb el Jaume Jiménez, que sabeu que és un expert en aquesta qüestió, parlant dels errors més comuns que cometem abans d'una competició, que això és important. De vegades et prepares com un boig, com una boja.
A mi no miris.
Era per tenir un interlocutor, I per una xorradeta, per una cosa petitona a la qual no has donat valor, se te'n va tot en Norris, no? Uh-huh. També parlarem amb l'Ester Vives, que ens presentarà també un decàleg el decàleg per ser millors consumidors.
Això m'interessa.
El que comprem té conseqüències sobre el nostre entorn i ell ens farà reflexionar sobre què podem fer per millorar aquest acte de comprar, perquè sigui una mica més conscient o totalment conscient.
Uh-huh. Bueno, a veure.
Com vas de pets?
De pets, bé, amb tiros suficients, sí.
Avui amb la Gina Estapé parlem de llegums, superimportants a la dieta, però clar, per moltes persones tenen un efecte secundari indesitjat.
Què vols dir, que hi ha llegums que no fan tirar pets?
No, hi ha maneres de coure els llegums que poden reduir o eliminar les flatulències.
O maneres de tirar-te els pets que no se'n tiri ningú. També no seria una altra manera.
Però seria una cosa que no ens interessa.
Okay.
No ens interessa tant.
Molt bé.
Ens teniu a Twitter i a l'Instagram a Sants i Estalvis, al nostre correu electrònic santsiestalvis@catradio.cat i ja està. David Olivares, comencem?
Vinga, va.
Molt bé, doncs ho fem. Per cert, benvingudes, gràcies per ser-hi, benvinguts. Comença el Sants i Estalvis. I am
where and feeling all right. Sants i Estalvis.
Quina il·lusió tornar a sentir aquesta sintonia, no?
Doncs sí.
Feia mesos, pràcticament, que no la sentia.
L'estiu ha sigut molt llarg.
Clar, l'estiu la gent ens ha estat sentint els matins de dissabte i diumenge a Catalunya Ràdio, però eren programes gravats.
Sí, ja ho sé.
Eren remissions de programes que havien emès, això és que en seguit ja ho suposo que heu pogut comprovar. I avui és un plaer tornar a sentir aquesta sintonia perquè això significa que és amb nosaltres el Jaume Jiménez. Jaume, ben tornat, com estàs?
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bon dia.
Ara tothom ho està preguntant i nosaltres anem tard, però és igual. Com anar l'estiu, bé?
Molt bé, molt i molt bé, sí.
Sí, sempre...
Ara deia que ja ni se'n recorda.
Ja.
Com vols.
Estiu? Què és això de l'estiu?
És veritat.
Segur que molts de vosaltres participeu de manera habitual en competicions esportives de manera amateur. Alguns de vosaltres. He dit molts,
sí.
De vosaltres.
Okay.
Ja sé quin curses de 10 quilòmetres, maratons, mitges maratons, ultramaratons, triatlons, biatlons, duatlons, travessies al mar, el que sigui. Avui repassarem els 10 errors més habituals que solem cometre just abans d'una competició que poden afectar de manera negativa el nostre rendiment i fins i tot també impedir que acabem la competició. Per això tenim el Jaume, que és un crac, que és dietista nutricionista, director de Nutritional Coaching, com sabeu, i també director del màster en Nutrició, l'Activitat Física i l'Esport de la Universitat de Barcelona, entre moltes altres coses. Jaume, comencem?
Quan vulgueu.
Va, que això serà de gran ajuda per a les persones que practiquen esport. El primer error.
Competir, directament ja. Competir ja és el primer error. Sempre s'ha de tenir bon rotllo amb la gent.
Important, parlarem dels més freqüents, no? Que ens trobem a consulta i quan la gent et fa alguna consulta. El primer jo parlaria d'estrenar coses abans d'una competició.
Mala idea.
O sigui, comprar-te una samarreta, comprar-te unes sabatilles, comprar-te un gel, una barreta, i no l'has provat mai. El que pot passar, i té tots els números, és que després, quan estiguis fent la prova, doncs ho paguis, perquè el pantaló et rosa a l'entrecuixa i això et fot, mitja carrera, o perquè les sabatilles vés a saber, o perquè el gel que has comprat el dia abans a la fira del corredor et dona una mica de descomposició. Totes aquestes coses hem de tenir en compte, que mai, mai, mai hem d'estrenar re al dia d'una competició. Això, per això està l'entrenament.
Amb la il·lusió que fa.
Jo ho sé, perquè jo he estrenat coses i m'he penedit d'haver estrenat. No?
Parlem per experiència.
O algú que et regala... Algú que jo no estreno mai.
Tu quan fas ultramaratons, estrenes bambes?
Jo vaig espullat. Mira, jo no tinc ni xandall.
Va, segur que tothom en té.
De bo, als 14 anys el vaig plegar.
El bo d'anar despullat és que no tindrà rosadura.
Exacte.
Cap problema.
Exacte.
Això és veritat. Però tens alguna dificultat, segons com.
Potser la cola on tanca la garjola.
Tens un bamboleo bambolea. Molt bé. Primera, no estrenar. Segona.
Segon és no preparar bé el material. I això no és tant a nivell de córrer, però, per exemple, molta gent fa triatló avui dia. Sí. Clar, el triatló tu t'has de preparar. Primer, la roba que portaràs a l'aigua, si portes neoprè, si no portes, la bicicleta l'has de posar en un lloc ben posat i t'has d'orientar, després les sabatilles, o sigui, el tema és no preparar bé pel matí, o sigui, la nit abans, tot el que tens que fer, i el dia següent estàs molt nerviós justament per coses que són previsibles. Això és algú que ens estem adonant molt, o sigui, la gent ha de tenir la bicicleta preparada, ha de tenir ja l'alimentació a la pròpia bicicleta. O sigui, hem de tenir previsió de tot el que ens pot passar.
Però què vols dir? Assajar les transicions d'una cosa a l'altra?
Això s'ha de fer a l'entrenament, però quan tu te'n vas a dormir, la bici ha d'estar preparada. Si portaràs gels, barretes i tal, han d'estar al costat. Sí que el bidó pot estar al congelador, ara que fa calor, per agafar-ho pel matí, però coses que no tinguis que estar nerviós per coses que no són importants. O sigui, escalfa bé, esmorza bé, si tens que estar preparant la bicicleta, la samarreta, tot. I això és algo que ens trobem molt, sobretot en aquestes proves que necessites certa logística, com és el triatló, per exemple.
Tot alhora no es pot fer. Després et trobes que no tens el gel que tocava quan en tocava i et desmalles.
Que no trobes la bici, perquè no t'has orientat on l'has posat.
T'has deixat una bamba en algun lloc.
Exacte, o sigui, i ja l'has cagat, amb perdó.
Molt bé. No, tal qual. Tercer error. Estem repassant els errors més habituals que cometem abans d'una competició, eh?
Abans d'una competició és estar... Perquè avui dia els que fem esport, doncs viatgem. Viatgem per fer una prova. Doncs menjar coses noves el dia de la prova. No? Estem en un hotel i, clar, a l'hotel pues, no sabem ni el que hi ha ni el que no hi ha. Pues, agafem una marmelada que no l'hem menjat mai, agafem un pa que no l'hem menjat mai, agafem una llet que no l'hem menjat mai. Al final, això és el que ens provoca més riscos. Per què? Perquè abans d'una prova esportiva hem de tenir en compte que estem més nerviosos. Quan estem més nerviosos, païm pitjor. Llavors, el que ens pot caure bé un dia, relaxats, no vol dir que el dia de la competició ens caigui bé. Si a sobre això ho afegim a que estem menjant aliments que no hem menjat habitualment, el que pot passar és que no sortim del lavabo. I aquest és el risc important abans d'una prova.
Com anar a la competició? Una merda?
Una merda, parlant clar. O sigui,
directament.
No. Sí, com un triatló dins del lavabo també estaria bé.
Sí, segons que mengis de vegades passa.
Típica pipets.
Exacte.
Molt bé. Quart error, en portem 4. Si arribem a 10 bé, si no, tampoc passa res.
Bueno, parlem de, per exemple, proves de més distància, de 3, 4, 5 hores o cap endavant, no fer correctament la càrrega de carbohidrats, que això també és molt sovint. Clar.
Això recordeu que podeu rescatar-ho això a la pàgina web de Catalunya Ràdio, perquè tenim el podcast parlant de com fer de manera correcta una càrrega de carbohidrats.
Exacte. Ràpidament és menjar entre 36 i 48 hores abans una quantitat de carbohidrats suficient per omplir les nostres reserves. Què passa? Que molta gent, el que ens trobem és que van a fer la Marató de Berlín, que van batir el rècord del món ahir o abans d'ahir, d'acord? I la gent, el dia abans, no fa altra cosa que anar a veure Berlín. no? O sigui, vas a fer la marató de Berlín i està molt bé, arribes el dia abans i te'n vas a veure a Berlín, perfecte, no menges bé, no descanses bé i després tens una prova, ho pagues. O sigui, s'ha de fer les coses bé i menjar carbohidrat de qualitat 36-48 hores abans és molt important en proves de llarga distància. I això, moltes vegades, la gent no ho fa. Que no és el mateix afrontar una marató amb dos dipòsits que amb un dipòsit.
Correcte.
I si fem la càrrega de carbohidrats bé, sortirem amb dos dipòsits.
Això podria ser un bon plat de pasta carbonara, per exemple, amb carbohidrats?
Bueno,
pasta?
Un bon plat de pasta carbonara, saps quants grams de carbohidrat et pot aportar?
10? No sé, 1.000?
75 grams.
I això és molt?
Tenint en compte que una persona de 70 quilos necessitaria 700 grams, et pots fer una idea. Estàs cobrint el 10% amb un plat de pasta carbonara amb tot el greix i tota la pesca, que això ja, evidentment, va afegit.
Pues una pizza de segon.
Ai, quina... No s'ha t'acut
res més? No sé, carbohidrats, amb pasta i pizza.
Ja en vam parlar d'això.
I...
Ja en vam parlar d'això. Que la... Sí, podeu recuperar el podcast, per...
Sí, no explicar... No fer bé la càrrega de carbohidrats és un tema que molta gent ho fa malament.
Per tant, el missatge és, si aneu a Berlín, que està molt bé i és molt mono, feu turisme després de la prova.
Clar.
Si
o durant la temps... prova, durant la prova.
Exacte, o durant la prova, però abans no.
O tres dies abans, i el primer dia que arribes ho fas, però els dos, justament, immediatament abans...
Et concentres
abans,
per la prova. Doncs
menges i prestes atenció a lo que has de fer.
Mm? Amb el que hem entrenat, lo bé que havia corregut i tal, i dius, i avui no tiro, home, clar, estaves... Ja. Passejant, menjant qualsevol cosa.
L'avió, el jet lag.
Estaves mirant el mur i t'has quedat tu igual.
Una hora 30 de dur jo.
Cinquè.
Bueno, doncs hidratar-se malament els dies previs. Un altre. Me'n vaig a Berlín i com fa calor, vaig a... i no paro atenció, perdó, a la hidratació, que és tan important com la càrrega de carbohidrats.
Ara ho està pensant, els dies abans, dos dies abans, haig de començar a hidratar-me, vols dir que cal?
Home, és que si són proves de llarga distància on les condicions atmosfèriques és que farà calor, la hidratació comença 24-48 hores abans. O sigui, si jo m'hidrato malament aquests dies, és el mateix. Jo sortiré amb una situació més deficitària. Llavors, què passa? Que ho tindré que fer molt, molt bé a la prova per cobrir una deficiència prèvia d'hidratació. Per tant, durant la prova, el que passa és que no tothom veu el que té que veure.
Però no suaré més ràpid? Si vaig més hidratat, no començaré a córrer i ho suaré tot de seguida?
No, el cos no funciona.
No he d'anar bevent durant la prova, en tot cas?
Sí, clar, però tindràs menys necessitat de beure si prèviament ja vas ben hidratat. Si jo començo una prova i tinc cert grau de deshidratació, a la primera hora estaré més deshidratat que si he sortit millor. Per tant, la hidratació...
I tenim algun símptoma per saber que estem ben hidratats? No sé, la saliva o
sí,
una cosa... Que... Mira,
color...
estic superben hidratat.
El color de l'orina. El color de l'orina pel matí... ha de tenir el color del suc d'una llimona.
Mira que bé.
Mira, que gràfic.
Aquest color és bo.
Val.
Sobretot abans de prendre el complex vitamínic, però aquest color és el que ha de tenir. Si no el té perquè està més obscur i tal, has de beure més líquid abans de començar, perquè vol dir que algun grau de deshidratació tens.
Perfecte. Hidratar-se correctament, també. Més, sisem, sembla ja.
Pues sopar malament. Sopar malament, ja que estem parlant de la Marató de Berlín, vamos a tomar unes pintes de cerveza.
És lo típic, un Bradford
allà grasiento.
No pots anar a Berlín i no menjar això,
exacte.
No? Només estem aquí dos dies.
Exacte, l'únic bo del Bradford i tot això és la quantitat de sodi que porta, però tota la resta, res. Llavors, què passa? Te'n vas a dormir, més feixuc, descanses malament, no menges el que tens que menjar i el dia següent ho pagues, és el mateix. O sigui, comences ja amb una situació deficitària. Per tant, el sopar, cuidado, perquè això ho podem agreujar si el sopar ja el fem malament i a sobre l'esmorzar del dia de la prova no ho fem correctament, doncs després no ens queixem si a la prova no estem rendint com estem fent en entrenaments, perquè vol dir en entrenament estem a casa nostra, sopem millor, esmorzem millor, clar, quan estem fora, això ho hem de planificar, o sigui, igual que sabem la samarreta que ens posarem, tenim que saber el que soparem, el que esmorzarem, això és sinònim d'èxit.
Una solució seria que tots els participants quedessin per sopar el mateix, no? Per no adulterar la competició.
Bueno, sí. Això, hi ha proves que, per exemple, es fa com un clínic abans i tal, i si hi ha un nutricionista, doncs, si els hi dona informació, ho poden fer bé, però malauradament no és l'habitual.
Ai, pobra, hi ha molta gent, clar, dient, que jo sóc amateur, jo vaig a Berlín de turisme i llavors aprofito per córrer i tot plegat, però home, la gràcia és acabar la prova i acabar-la el millor possible.
Dignament, no?
Però acabar-la...
Jo sempre dic una cosa, i és quan tu fas una prova d'aquest tipus...
Si l'acabes indignament, que no sigui per això, diguem.
Et donaràs... Igual no et dones compte, però quan... Això ho explico per pròpia experiència meva, eh? Quan fas una prova d'aquest tipus que necessites... energia, i quan tu vas por ahí corrents pel carrer i trobes que tothom t'anima a tu, preocupa't, eh? Perquè això em va passar a la Marató de Barcelona fa uns anys. Clar, jo anava amb més gent i tothom m'animava a mi, no? I jo dic, que bé, no? Però quan vaig arribar em vaig donar compte que portava una mica de sang als pits, o sigui, la cara feta caldo. Llavors em vaig donar compte d'això i, bueno, fa uns anys que ho vaig fer i vaig fer gran part dels errors que...
Sang als pits, però parlem un dia, eh? Ara no, perquè no tenim...
No, però és perquè van fregant la samarreta, els mugrons...
Samarreta nova, també?
No era nova, però...
Però era el material que no tocava.
Sostens, has de posar sostens.
No, això vaselina, es posa vaselina i...
Va, que tenim només un parell de minutets i no voldria que ens quedéssim com a mínim un parell més, si tenim temps.
Quedem pel 8, no?
Sí. Ara començarem el 8, sí.
Molt bé. Entrenar fins l'últim dia. O sigui, el pitjor de tot. Perquè, clar, tens que descansar per estar bé i després pues, fer la prova. Clar, si jo entreno fins avui i demà faig la prova, pues, tinc tots els números de no fer-ho del tot bé. És més fàcil que tingui fatiga, és més fàcil que estigui deshidratat, és més fàcil que no mengi els hidrats de carboni correctes. Per tant, entrenar fins l'últim dia potser no sigui la millor opció. Si anem a fer un partit de futbol de 90 minuts, home, és menys important, però si anem a fer una prova de 3-4 hores, doncs home, això sí que és important.
Molt bé. Ara sí, el 8è.
Molt bé, el 8è. Mala elecció del menjar durant la prova. Allò que dius, escolta, què donen a la prova? Ah, no ho sé. I què t'emportes, tu? Ah, no, res, el que em donin. Perquè això és... Jo m'atreviria a dir el 80 o 90% de la gent.
Sí.
Bueno, però si no saps el que et donaran... Ah, no, jo no porto res, jo el que em donin, clar. I si aquella prova et donen... No sé, vés a saber...
Frankfurt?
Bueno, doncs...
Gominoles o gels,
llavors,
o que sí.
Una mala elecció de lo que mengem a la prova ens pot provocar que no acabem la prova. Per tant, és una llàstima no preveure això. O sigui, estem parlant molt de previsió, no?
Clar. Penseu que no us estem alliçonant, eh? Estem procurant per vosaltres. Aquesta és una mica la idea, perquè amb petits canvis, que són a vegades tonteries, un s'assegura fer les coses de manera, ja no digna, sinó com preveia fer-les, com a mínim. I les dues que queden, però per sobre, perquè ja no tenim més temps.
A veure, haig de dir que molta gent ho fa bé. Però, clar, estem parlant d'errors que fa la gent. Per tant, no és que sí, tothom ho faci malament, hi ha molta gent que ho fa bé, però s'han de saber per evitar-los. Després, una altra és no saber quan tenim que menjar o beure durant la prova. O sigui, on beuràs? Ah, no ho sé.
O quan tinguis set, no?
On menjaràs? Ah, no ho sé. Home, a veure, hem de tenir en compte, abans ho hem de preveure. O sigui, per on passaràs? Passaré per l'Arc de Triomf. Bueno, pues allà que hi ha. Donem una ullada primer, abans de fer la prova, no quan ja tenim, anem fossos, què tinc que menjar? No, és que s'ha de preveure abans sempre.
Molt bé. I l'última, rapidíssima.
Bueno, l'última, simplement no consultar a un nutricionista esportiu.
És com anar cap a casa.
Això és una errada habitual.
Jo si competís els faria tots, els 10.
S'ha de demanar sempre assessorament qualificat i millor que un nutricionista esportiu, ningú.
Ho subscrivim totalment. Aquests tenen alguns dels errors, alguns, perquè en podem fer més, errors habituals que cometem just abans d'una competició i que tenen solució senzilla. Per les coses complexes ja tenim la secció i anirem aprofundint com vam fer-ho la temporada passada. Jaume, moltíssimes gràcies. La setmana vinent, diabetis i esport.
Aquesta temporada portem molts temes molt interessants, sí, sí. Molt interessants.
Gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Sants i Estalvis, salut i alimentació a Catalunya Ràdio. Green Vita, restaurants de cuina saludable, compromès amb el producte i sabor, patrocina La Cuina que Cura.
Clar, començar amb empenta, amb aquesta sintonia que tens ganes de que t'agomboli i que t'acompanyi.
Que maco.
Molt maco, molt maco. Ai, Gina, està bé? Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Hola, Gina!
Que ha anat bé l'estiu?
Ha anat bé.
Ens has trobat a faltar? Sí.
Una mica.
Nosaltres
també. Ho diu per quedar bé, eh?
Nosaltres també.
No, home, no.
Perquè el tema que porta...
Què? Què, què passa?
Veig que et fa molta il·lusió el tema.
És que, ara, bueno, digue'l.
Mira,
tu.
No, a veure, és que és important. A veure, ja sabeu que els experts de nutrició recomanen per activa i per passiva consumir més llegums, almenys 2 o 3 cops ideal a la setmana, perquè és un aliment que té beneficis sobre la salut que estan fora de dubte. Per tant, cosa que ens hem de putar a la llista de deures, menjar més llegums, que això hem de fer tots, però és clar, hi ha un problema per moltes persones. Els llegums poden causar gasos i incomoditat digestiva. Avui aprendrem alguns trucs per eliminar o per reduir aquesta possibilitat i no haver de patir per la gent que ens envolta.
No existeix això.
Sí, sí.
No, home, llegums, gasos, que no, sempre, que tota va, la vida.
No, depèn.
Els gasos es formen per què? Perquè les llegums tenen uns oligosacàrids...
Els llegums, eh?
Els llegums. Tenen uns oligosacàrids no digeribles, és a dir, que són resistents a la nostra digestió, que quan arriben al nostre colon, les nostres bactèries intestinals les fermenten.
Els nostres bacteris, perdona. Els és que m'estan apretant molt amb el tema llenguatge.
I tant, i tant.
Tots fliparan amb mi.
Va, tu ja t'he deixat per perdut.
Quan arriben al nostre intestí, els fermenten aquest, això que resisteix la nostra digestió, i aleshores es produeixen els gasos. Per tant, que es formin gasos és una cosa normal i habitual. El que passa que moltes vegades ens produeixen més molèsties o inconvenients, i aleshores moltes persones doncs, les aparten, no? Els aparten.
Sí, però has dit és normal, però quin seria la normalitat dels
gasos? Exacte, la normalitat dels gasos és...
La meva normalitat és bastant...
Que no et molestin.
D'acord.
Quan comencem a tenir ja inflor... o realment gasos amb més mal olor de lo normal, per exemple, això ja no és tan habitual, o sigui, no hauria de ser lo normal. Aleshores, sí que hi ha trucs a la cuina que podem aplicar per disminuir aquestes flatulències o evitar que se'n formin en excés.
Molt bé.
Quines serien aquests trucs? En primer lloc, és imprescindible fer un bon remull d'aquesta llegum, que serien unes 12-18 hores. Els típics consells de l'àvia aquí, que moltes vegades no sabem per què, però a vegades són els més savis en aquest sentit. I un bon remull de la llegum és indispensable.
Perquè... El llegum.
El llegum.
Perdó, eh?
És indispensable. Per què? Perquè estovem la fibra i fa que sigui més digerible. A més, el remull també fa que s'eliminin algunes substàncies antinutrients, com per exemple l'àcid fític o les lectines, i per tant doncs, també és beneficiosa en aquest sentit.
Quantes hores has dit?
Entre 12 i 18 hores.
Déu-n'hi duret, eh? Perquè normalment a la nit. A la nit. Home, si vas de 10 a 10, sí, però si la nit és curta, si ets un cràpula com el David...
Jo faria mínim 12.
12, com a mínim, 12. Eh?
I amb els llegums cuits, o de pot, que això ja no...
No, clar, és que
això
no pots controlar-ho.
Clar, aquí no pots controlar.
No pots controlar res.
O sigui, m'estàs dient que si... Bueno, acaba, perquè encara no sé què diràs. Que si el remullo 12 hores em tiraré menys pets que si el compro un de pot?
Sí.
No.
Va,
bueno, estem dient que tu no saps la cocció que s'ha fet sobre d'aquell, el llegum en aquell pot. No pots saber-la.
Si
no
els
diu...
pets depenen de la cocció del llegum?
En part.
En part.
Sí. Perquè la cocció facilita que aquesta fibra sigui una mica més fàcil de digerir.
Val. Tu encara no els has començat a coure, eh? Només...
No, només
ens estem deixant
en remull. Val. Els remulls amb alguna substància o amb alguna cosa?
Si coneixeu les algues, sí. I coneixeu, per exemple, l'alga kombu,
sí.
És molt interessant perquè ajuda encara més a estovar aquesta llegum. Val. Aleshores, posar un remull en un bol i afegir un tros d'aquesta alga ens ajudarà i ens facilitarà doncs, aquest procés de... Bueno, perquè sigui més tova la fibra de la llegum.
Molt bé. El llegum.
El llegum.
Va, que al final ho traurem, eh?
Són aquells vicis que tens
sí,
per inèrcia,
no, ja
eh?
Ho sé. És que després m'envien tuits, saps? I em fa molta mandra. I no vull. Molt bé.
Una altra opció, si diguéssim, mira, jo no vull coure els llegums.
Sí.
Molt bé.
És germinar-los. Que aquesta seria una altra opció.
Ara explica què vol dir germinar un llegum.
Bé, germinar és quan, igual que amb una planta, quan posem la llavor en remull...
Allò que fèiem de petits amb el cotó.
Exacte.
No? Que sortia com...
Exacte.
Sí, d'acord.
És el procés en què comença a germinar la planta. Aleshores, quan deixem... Aquí s'haurien de deixar una mica més d'hores, eh? La llegum, potser no 12, sinó potser un dia sencer o mig dia sencer.
Però amb aigua, sempre.
Submergits tots o només amb un ditet d'aigua?
Jo normalment el que faig és submergir, però després les has de... Bueno, és un procés una mica complicat, el de la llegum.
Un bol de cotó fluix, per exemple, com deia l'Adam.
Per exemple. O si no, les omples amb aigua, les deixes una estona, potser sí que faria aquesta nit o aquestes 12 hores amb aigua, però després sí que les treus i les vas mantenint humides. Però no faria falta mantenir-les
amb... Quanta estona?
amb remull? Quanta estona...
Quant de temps han d'estar així humitejades?
Home, un dia ben bé.
Un dia, val. Inclús, i quan considerem que ha començat a germinar? Que surti una cueta?
Exacte, que surti una cueta. Quan veus que ja surt una mica, allò seria...
El David ja està germinat, eh?
L'inici... Jo estic germinat ja.
L'inici de la germinació de la llegum. Aleshores, quan es germina una llavor, el que estem fent és moltes vegades trencar aquestes estructures que ens costa de digerir i facilitar-los. A més, també hi ha més enzims, actuen més enzims que faciliten la digestió de la pròpia llegum. Aleshores, és un procés molt interessant també de... perquè siguin més digeribles.
Però llavors, si jo faig aquests llegums germinats i vull fer uns cigrons... potser cigrons, sí. Els cigrons?
Sí, a cap cas els cigrons són els que, almenys a mi, el que més em costen de germinar.
O unes mongetes.
És a dir, de temps, que tarden més.
O unes mongetes.
Digue'm-les.
Llavors les poso a bullir com si no s'haguessin germinat i amb aquell verdet, amb la cueta, i m'ho saltejo igual amb una mica de llet, amb allò.
Sí. Podries fer-ho així, sí, o te les pots menjar tal qual. I ho acabem els germinats de llentia.
Crues?
Quan no, quan ha germinat ja no es considera que està cru. Tu pots comprar pots de, ja fets de germinats de llentia i és la llavor de la llentia amb l'arrel aquesta que comentàvem.
Però ja és més llarga, no?
Ja és més llarga,
ja no és una cueta.
Aquesta, quan
només,
te menges crues, ja és més llarga. Ja veus una mica el verd.
Però la resposta a la teva pregunta seria si els poses a coure igual que uns llegums normals que no han germinat. Què passa, que et fa angonieta que tingui la cueta verda?
No,
fa pena.
No, pensava potser bullits, aquella cueta cau, es queda sota de l'olla i llavors els cigrons són iguals. Sense la cueta aquesta.
No es nota, tampoc, no? Amb gust.
Val, tenim dues estratègies, per tant, el remull, un remull llarg d'entre 12 i 18 hores, si pot ser amb el gacombo, si en teniu a l'abast o una botiga que en venguin a prop.
Exacte.
Que ajuda a estovar-los més.
Amb el combo està...
O germinar-los fent servir aquest procés que ha explicat ara la Gina. Què més?
Després...
Encara no estem coent, eh?
Ara sí, que passem a la cocció, quan les comencem a coure... És important respectar els temps de la cocció de cada llegum, però una cosa que podem afegir és unes llavors de comí o de fonoll, que aleshores, al ser plantes o espècies carminatives, el que fan és ajudar-nos a reduir la formació d'aquests gasos. Per tant, un cop estem coent la llegum, afegim unes llavors d'aquestes plantes, també ens facilitarà després que no tinguem tants gasos.
A cuinar índia això va sempre a missa quan fas llegums, a més.
Exacte.
Una mica de clau, també?
Una mica de clau també podria servir. Tot el tipus de planta la que més us agradi que siguin carminatives, qualsevol
clau,
podria servir. L'anís també és carminatiu.
Anís, això ja m'agrada més. Molt bé.
Després, un cop ja les tenim cuinades...
Perdona una pregunta. L'aigua on hem remullat el llegum l'hem de fer servir per cuinar o rebutgem aquella aigua i cuinem amb aigua nova?
Si es fa un canvi d'aigua.
No, rebutja. L'aigua del remull, sempre.
L'aigua del remull, sí. L'eliminem.
Exacte. L'aigua del remull l'eliminem i utilitzem aigua nova per coure la llegum.
Perfecte.
Exacte.
Molt bé.
Aleshores, un cop tenim la llegum cuita, altres estratègies que podem seguir és afegir una culleradeta de vinagre de poma. El vinagre de poma, sobretot sense pasteuritzar, perquè si està pasteuritzat perd la gràcia.
Mare de Déu, els vinagres també es pasteuritzen?
Sí, perquè aguantin més.
Clar, si no es fan mal bé més aviat. Sí.
Perquè el vinagre de poma conté enzims, aleshores, si tu un vinagre de poma pasteuritzat aguanta molt menys que no un que ja està amb la pasteurització.
Sí, no m'havia fixat mai.
Aleshores, un que no estigui pasteuritzat, aquests enzims que conté el vinagre de poma també ens ajudaran a digerir aquests oligosacàrids del llegum per digerir-los millor. I, si no, una altra opció és, evidentment, igual que hem parlat de plantes carminatives, és prendre'ns una infusió. Quan ens hem acabat de prendre el plat de llegum, doncs preparar-nos una infusió carminativa com a postre, per exemple.
També seria una ajuda.
Després també tenim altres ajudes, que aquesta potser sonarà més estranya, perquè crec que és una... no és alguna cosa que conegui tothom, que és la pasta d'umeboshi.
Tu sí, si jo coneixes? Sí que sé què és això.
La pruna d'umeboshi és una pruna japonesa.
Oi, sí. És la pruna aquella.
Sí, que es deixa fermentar durant molt de temps. I allò té moltes propietats perquè té molts àcids orgànics saludables, també conté enzims, etc.
I què has de fer amb això? Menjar-te-la després de menjar llegums?
Ui, bueno, tu prova-ho i després m'ho expliques.
No, em vaig provar un trosset d'una i...
És salada.
És escarós.
És salada i àcida alhora, és entretinguda.
Exacte, és molt estrany. Però si ho utilitzem en forma de vinagre, que també hi ha vinagre d'umeboshi, també ens pot servir igual que el vinagre de poma, o si preparem receptes com hummus, per exemple, o patés amb llegum, afegir-ne una culleradeta, això ja ens substitueix la sal, perquè ja és salat, i també ens ajuda a la digestió d'aquesta llegum. Per tant, si ho coneixeu o ho voleu provar, doncs també és una altra
Val,
eina
pasta d'umeboshi.
Exacte.
Que ve de la pruna umeboshi.
Que això ho trobareu en arbolaris o supermercats ecològics.
D'acord.
Anava a dir, un cop fem tot això, faig tot això que has dit, eh? Després aquests llegums, si els saltejo una miqueta de cansalada o de xoriço picant, els pets no arribaran.
Els pets aquí t'arribaran per la cosa fregida dels greixos aquests saturats fregits que estàs
prenent. Vull dir que entenc que tot el que estàs dient és per menjar-te-les amb un rajolinet d'oli soles.
No, un guisat.
Però si es pots estufar, pots fer el que vulguis. Pots fer el mateix procés que faries de cocció i posar-hi tot el que hi vulguis.
Però és que m'estic imaginant una fabada amb tot això que dius, però amb tots la resta
de ingredients. Doncs mira, millor que res serà...
Els pets arribaran igual.
Si fa, sí, però ja no serà tant pels llegums, sinó que serà per tots els greixos saturats fregits que es tornen trans i que et fan... A mi, per exemple, no em senten gens bé els olis fregits en aquest sentit. I què més? Alguna idea més? I anem a la recepta?
L'últim punt, que també és molt important i sí, moltes vegades ens l'oblidem, que és mastegar bé. Vull dir, que per mi és fonamental, i no només amb les llegums, sinó amb tots els aliments.
Que no som oques.
Exacte, no som oques.
Això no val, mastegar
bé no val, home. Clar, menges menys perquè trigues més a menjar. Clar.
Llavors et fa el platet petit.
Però clar, moltes vegades amb la feina, l'estrès i el dia a dia que portem, mengem ràpid i ens oblidem de mastegar, i és fonamental, sobretot quan prenem coses crues, tipus amanides, també, quan prenem llegums, quan prenem tot tipus d'aliment, cal mastegar perquè la digestió comença a la boca. Si correcte, la digestió de la boca ens la saltem, ja comencem malament. Correcte. I aquí segur que tindrem gasos, inflors i...
I les persones que vulguin aprimar-se, que tinguin certa tendència a menjar massa, quan mengen a poc, el cervell rep la informació a través de la masticació de que s'estan ingerint aliments i comença tot el procés d'activar totes les hormones de la necessitat del cos gràcies, en primer instància, a això que fem, que és mastegar.
Exacte.
20 minuts després, no? Diuen.
Per això no és el mateix prendre 200 o 1.000 quilocalories d'un aliment sòlid que d'un líquid, perquè el cervell no registra garantat aquelles calories. Clar. Perquè no és mastegat.
Exacte.
Mola, el tema?
Sí que mola.
És molt interessant.
És molt interessant. Tenim una recepta.
La recepta de la Gina.
Amb Green Vita, que ja sabeu que ens acompanya en aquesta secció des del primer dia, com qui diu, i una recepta que podeu veure després penjada a l'Instagram amb la foto, que va molt bé. Va molt bé, perquè dius, mira, m'ha de quedar més o menys així, sempre ajuda. Tot i que ja fa unes fotos i unes presentacions molt, molt xules, i a tot el pas a pas per fer la recepta i no fracassar. Què fem avui?
Doncs mira, he estat pensant a veure quina recepta podíem portar amb llegum, i com que encara fa una mica de caloreta, com per portar un estofat o alguna cosa més calentet, us porto un hummus de cigrons, però amb alfàbrega, que crec que és una manera de donar-li un toc més fresc i molt agradable. També
molt
més, l'alfàbrega també té propietats carminatives, així que també ens ajudarà. Per fer aquest hummus, 300 grams de cigrons cuits necessitem. Els podeu coure, o sigui, l'ideal seria que els poguéssim coure a casa amb tot el procés que hem explicat, i aleshores, un cop ja tenim els cigrons cuits, doncs els aprofitem per fer aquest hummus. Una cullerada de tahina, que recordem que és la pasta de sèsam, el suc d'una llimona, 40 ml d'oli d'oliva verge extra. Jo afegeixo aquesta culleradeta de pasta d'umeboshi, que si no la coneixeu, doncs hi podeu posar sal, però té aquest punt interessant que ens ajudarà a no formar tants gasos. Un grapat de fulles d'alfàbrega, i afegirem també mitja cullereta de comí. El comí és carminatiu i també ens ajudarà. Aleshores, tot això ho posem en un processador d'aliments, ho triturem fins a formar l'humus.
I ja ho tindríem.
I ja ho tindríem.
Facilíssim.
Ben fàcil. Per servir amb uns bastonets de pastanaga o amb uns crudités o per acompanyar una amanida, per exemple.
I un rajolinet d'oli d'oliva, també, o una miqueta de vinagre d'aquest, o no.
I pots afegir, també.
O aquesta cosa vermelleta. Que...
Això, l'humus, m'encanta.
Sí?
Em pot. Menjaria cabassos d'humus.
Els tres tipus d'humus?
Quins són els tres tipus d'humus? Bueno, perquè en tres, n'hi ha 50, hi ha tants com vulguis.
No, va, si és amb els llegums,
sí,
n'hi hauria de cigrons, n'hi hauria de mongetes i n'hi hauria de...
Llenties.
Llenties, ja està, no?
Pots fer-los de zuquis, també.
De què?
De mongetes japos.
Ah, però llavors ja són tipus de mongetes, no?
Amb pèsols, també. Amb pèsols també queda molt bo.
Humus de pèsols, això sí que no ho he provat mai.
Sí, pots posar-hi remolatge, pots fer moltes variacions que estan realment bé.
De fet, aquest d'alfàbrega amb llentia també queda molt bé. Per qui no li acabin d'agradar els cigrons, proveu amb llentia.
M'encanten a mi. Teniu aquesta recepta penjada a l'Instagram ja, ara mateix.
Vinga, va.
Pim-pam. I la podeu consultar sempre que vulgueu. La Gina, que és dietista i cuinera integrativa, a més,
i bona fotògrafa.
I bona fotògrafa, i millor persona, ens ha donat tots aquests consells per reduir o evitar les flatulències, perquè hem de menjar llegums. Al final, el missatge és aquest. Mengem més llegums, que tots els estudis, o la majoria d'estudis, ens diuen que milloren la salut. Tots els marcadors de salut milloren si incrementem el consum de llegums. I si són sense pets, doncs encara millor. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Green Vita, cuinem de veritat, ha patrocinat La cuina que cura. I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. Biocop, agricultura biològica des del 1975. Patrocina Tu menges, tu manes.
Com que avui tornem, és un dia de retrobada i ens passem mitja secció dient hola, què tal, com estem? També li toca a l'Ester. Ester Vives, què tal, com estàs?
Molt bé.
Descansada, relaxada?
Sí, molt.
Amb ganes de feina i de treballar i de remoure consciències i de fer-nos consumir millor?
Sí, això per descomptat. De treballar en la justa mesura, de remoure consciències a tot drap.
La justa mesura i una mica més, eh?
Sí.
El que faci falta. Ha començat el nou curs i segur que molts de vosaltres, jo ho he fet, us heu fet una llista de bons propòsits: anar al gimnàs, aprendre anglès, menjar de manera sana i saludable, vés a saber. Si el que us interessa és el consum crític, ja sabeu que des de Sants i Estalvis us volem presentar avui el decàleg del consumidor conscient. És a dir, les 10 passes imprescindibles per saber què comprem i què mengem i com això afecta el nostre entorn a tots els nivells. Decàleg, eh? Pim-pam.
Sí.
David, tens paper, llapis i tot,
sí,
i apuntat,
sí, sí,
i tal?
Pensa que la meva consciència costa, de remoure.
Ostres, no m'ho explica? Me lo dices? Que... Me lo cuentas? O què? I tant.
Vinga, va. 10 puntets.
Vinga, va, a veure si el fem canviar una mica.
Al final del decàleg,
com a mínim 3. A veure si 3, alguna cosa. A veure si 3 em remouen, va.
Per on comencem? Número 1.
Sí. En primer lloc, a l'hora de comprar, ens hem de preguntar si realment necessitem allò que comprem, perquè un dels elements que sovint succeeix és que comprem més del que necessitem.
M'has deixat sense la meitat del cistell ara mateix, bueno, eh?
Clar, per si de cas...
El decàleg del consumidor crític és compra allò que necessitis.
Que necessitis realment.
Exacte. Eh? I, per tant, aquest és el primer punt imprescindible, perquè vivim en una societat que ens crea necessitats artificials, que no són reals, ens fa creure que si comprem i consumim més serem més feliços, tot això és fals.
Però llavors has d'anar a comprar
compra
cada dia,
compra el que necessitis. No, tu pots comprar amb anticipació, amb antelació, tot el que necessites, però allò que realment et fa falta.
Però per què cada dia? Què té a veure una cosa amb l'altra?
No, home, perquè a vegades, per exemple, si vull comprar mongeta tendra, no compro mongeta tendra per tota la setmana.
No, t'està dient que no compris...
allò que no necessitis.
Un ordinador amb 14.300 megas i no sé quan, i saps? Perquè no el necessites. Amb un més
de menjar, igual no cal que compris una bossa d'esnacs, no cal que compris unes xocolatines, o de roba, potser no cal que canvis la roba cada temporada. Això em referia.
Molt bé. O sigui, qualsevol cosa, no cal menjar, qualsevol cosa.
Exacte.
Sí, però del menjar també, però...
Sí, de l'iPhone 10 ni en parlem, no?
Si el necessites...
No, però és que és tan maco.
Exacte, per això, que si fas aquesta reflexió, la veritat és que es queden moltes coses fora del cistell, jo feia la broma,
sí,
però consumim un sobreaccés de coses que realment no necessitem, espectaculars. Segon punt.
Doncs el segon punt seria el lloc on anem a comprar. En general, la major part del nostre consum, per exemple, de menjar, el 80% es calcula, la fem al supermercat. Els supermercats, les grans superfícies, els grans centres comercials són l'exemple paradigmàtic de la precarietat laboral, per exemple. Són el lloc on els aliments, sovint la majoria d'ells, venen de l'altra punta del món, amb el que implica d'impacte mediambiental. Hi ha alternatives per un consum més responsable a nivell social i mediambiental, com comprar al petit comerç, si compres aliments formar part d'una cooperativa de consum, i el que apunten diferents investigacions és que si tu compres al comerç local, una major part d'aquest benefici econòmic que tu deixes a la tenda repercuteix en l'àmbit local, que no pas grans superfícies, que moltes del diner que tu deixes allà doncs acaba repercutint a interessos doncs de persones i de grans inversors de l'altra punta del món a vegades.
Molt bé. Tu fas això? Tu sí que ho fas, això. Tu vas a botiguetes, no?
Vaig a botiguetes, però botiguetes... per coses molt específiques que sé que només trobaré a botigueta, però quan vaig a l'engròs, inevitablement vaig a una gran superfície,
sí,
i m'ho peto tot en una tarda.
Sí. Bueno, és millor això que no comprar-s'ho tot en una gran superfície, no? També.
Sí, no.
Bueno, sí,
crec que... El que passa que és difícil no comprar-s'ho tot en una gran superfície, clar.
Bueno, també si formes part d'una cooperativa de consum, fas la comanda un cop a la setmana, la vas a recollir al local que et diuen, i també fas la compra de cop, la fas per internet i ho reculls tot a la vegada. Sovint és una qüestió de pràctica i hàbits de consum.
I de saber-ho.
Sí.
Moltes vegades ens passa desapercebut. Jo tenia una cooperativa a sota de casa i no ho sabia.
No, i també comprar menjar per internet, jo no sé si està molt extès, sí? Vull dir, jo no he comprat mai menjar per internet. Coses sí, llibres, sí, vídeos, però allò, comprar dos tants iogurts, tant no sé què. Hi ha molts supers que t'ho porten a casa.
Aquí fas la comanda per internet, de... una cooperativa, però és diferent, no és com comprar a l'Amazon menjar. És una història diferent.
Però sí que és veritat que estàs comprant aliments que potser no veus i...
Clar. Però en general...
fas una aposta per un altre model de venda, de compra, de comerç. Que vas en cooperatives i en la relació directa amb el pagès. També pots anar a comprar al mercat, per exemple.
Sí,
i aleshores també evites intermediaris. Tot això són alternatives, grups de consum, petit comerç, mercats, alternatives al que són els monstres de la gran distribució.
Tres, etiquetes, que sempre les llegim molt, les etiquetes, i jo no sé si n'hem de fer tant de cas. Bueno, sí que ho sé.
Bé, les llegim i no les llegim.
Les llegim el que ens interessa, com fem amb gairebé tots els aspectes de la vida.
Té sucre? Sí, m'ho porto.
Tampoc anar amb una lupa, en plan Inspector Gadget al supermercat, o amb la guia de Greenpeace, dels transgènics, la guia roja, verde i tal, no? Perquè ens tornaríem bojos. Però sí que està bé tenir un cert criteri. I a les etiquetes, doncs, està bé que ens les anem mirant de tant en tant, per saber els sucres afegits que porten, no? Perquè a vegades hi ha un producte que diu sense sucres i llavors mires, no?, en la informació nutricional i et diu que de sucres afegits igual em porta un 9%, un 9 grams sobre 100 mil·lilitres, no? I dius, ostres, si deia que no n'hi havia gens. O bé la informació sobre els productes i ingredients que té allò que comprem i per l'ordre dels ingredients que surten, el que més ingredient hi ha en aquell producte és el primer.
Ah, per ordre, sí.
Aleshores, igual compres una infusió de Maria Lluïsa i veus que el 95% és dextrosa, que és un tipus de sucre, i potser hi ha només un 5% de Maria Lluïsa. Està bé que tinguem com els mínims instruments per saber interpretar una etiqueta, però evidentment sense obsessionar-nos en
sí,
el tema.
Després ve també la del valor nutricional, que ja és una segona etiqueta. Bueno, et passes mitja hora mirant
bueno,
el paquetet.
Bueno, feta la llei, feta la trampa, perquè aquí a casa nostra compres mel de Montserrat. Ostres, mel de Montserrat. Llavors mires en detall i veus que la mel et ve fora de la Unió Europea.
Però l'ha fet una senyora que es diu Montserrat.
Exacte.
Sí, o l'han etiquetada al Bages. Per tant, aviam, no? Tot en la seva justa mesura.
Molt bé. Tot això, estem fent un decàleg del bon comprador, del comprador conscient i crític, perquè ho hem dit moltes vegades en aquesta secció, però tot allò que consumim té efectes immediats, o a llarg termini o a curt termini, però sempre té efectes sobre el nostre entorn, sobre l'economia del nostre entorn, sobre la nostra salut, sobre el medi ambient, etc., sobre moltes qüestions, i si és un tema que us preocupa, doncs mira, aquí estem fent elaborant un petit decàleg. I ara anem al punt 4, que és molt genèric, eh? Si comprem un aliment, què hem de tenir en compte quan comprem un aliment?
Jo diria tres elements a l'hora de comprar menjar. Que el producte sigui local, que sigui del territori, cosa que vol dir que el benefici el deixa en l'economia de proximitat i aquell aliment té un menor impacte mediambiental, perquè no és el mateix comprar doncs, uns tomàquets que et vinguin d'Holanda o del Marroc o una de pera de la Xina, que no pas si venen d'aquí a casa nostra del Maresme. Clar, és un producte de proximitat, de quilòmetre zero, i l'impacte mediambiental és molt inferior. Millores el medi ambient, millores la comunitat, que el producte en segon terme sigui ecològic, sigui bio, per tant sigui un producte que en la seva elaboració i transformació no hi ha productes químics de síntesi, és més saludable i sense transgènics, i el tercer element que sigui pagès, que doni suport a la pagesia local, als drets laborals. Jo crec que són els tres elements imprescindibles a l'hora de comprar un aliment, i si per qualsevol cosa compres una xocolata, un te i un cafè que no s'elaboren aquí, per això hi ha el comerç just, que implica aquests criteris de justícia aplicats a aliments que aquí no s'elaboren i que venen de països del sud.
Que no s'elaboren perquè no és possible.
Clar,
perquè no
els
podem conrear,
exacte, exacte.
No? Com el cacau o com el cafè. Anem a la roba, perquè si amb el menjar hi ha monopoli, amb la roba, no t'explico, hi ha moltes marques, però estan fetes sempre per les mateixes persones o per la mateixa marca mare, per exemple, Inditex, no?
Sí.
Que és la mare de Zara, d'Estradivarius, de Pull&Bear, de Massimo Dutti, de Bershka, d'Oisho, no vol dir equivocar-me, però... Tot ve d'allà mateix.
Però cal dir que hi ha vida més enllà d'Inditex. Hi ha vida més enllà de Mancio Ortega.
Si la trobes, però l'has de buscar fort,
Sí, perquè així com amb els aliments han anat emergint tota una sèrie d'alternatives, cada cop hi ha més mercats locals i mercats de pagès arreu del territori, i en diferents indrets pots trobar productes elaborats amb origen ecològic, amb la roba és molt més complicat, perquè evidentment és també un procés més complex i on hi ha més intermediaris. Però sí que cada cop han anat sorgint més alternatives... Barcelona hi ha una iniciativa molt interessant que s'anomena Moda Sostenible BCN i porten a terme doncs, diferents activitats al llarg de l'any on des de persones que dissenyen roba, des de proveïdors en matèries primeres, des de tallers de confecció, plantegen alternatives a les grans empreses del que és la indústria, de la indústria tèxtil. Aleshores, sempre podem apostar d'una banda o per comprar roba de segona mà o bé apostar per aquests petits dissenyadors que elaboren també les seves peces de tèxtil a tallers del Maresme, que també n'hi ha.
Se'ns està menjant el temps, com sempre, i ara, com que estem on estem, hem d'afinar bé. El sisè punt, pel que fa al consum energètic, estem parlant d'electricitat, de gas, de coses que necessitem, evidentment, però que tenim moltes opcions, també.
Sí, hi ha alternatives. Hi ha la cooperativa de producció i consum d'energia renovable Som Energia, que és una de les cooperatives veteranes en temes de consum i de serveis a casa nostra. Es va crear l'any 2010 a Girona i que avui en dia ja compten 40.000 persones sòcies i dona servei a 60.000 contractes de llum, ni més ni menys.
I quina diferència hi ha respecte d'una convencional?
Doncs bàsicament que en lloc de donar els diners quan tu pagues l'energia a Fecsendesa, a Iberdrola, a Gas Natural, o estàs donant aquests diners a una cooperativa de consumidors que ells inverteixen aquests diners, és una entitat sense afany de lucre, i els beneficis ells els inverteixen en projectes de generació d'energies renovables en diferents indrets del territori.
Una energètica sense afany
de lucre fàcil, eh?
Sembla una contradicció.
Sí, no? I és molt fàcil, tu truques, et dius que et vols canviar de companyia, els hi dones el número del teu comptador i ho canvia tot.
I el preu és igual de competitiu?
I el preu és, sí, sí, molt similar.
Perfecte. Molt bé. Setè punt, molt ràpid, el mòbil.
Ui,
i tant.
Aquí.
No podem viure sense mòbil, oi?
Sense doncs mòbil cada dos anys, a més, nou.
Exacte, es fa malbé allò de l'obsolescència programada, no? Tot programat perquè al cap de poc temps es faci malbé i n'hagis de comprar de nou. Doncs més enllà de contractar el servei a Movistar, a Vodafone, a Orange, doncs també hi ha Som Connexió. Som Connexió, que és una cooperativa també que ofereix aquest servei de telefonia mòbil que es va crear a partir del 2005. I és una alternativa a aquestes grans multinacionals.
El que passa que ara moltes d'aquestes Movistar, Vodafone, Orange, tenen televisió per cable. Aquestes, com parlem, per exemple, que és aquí a Catalunya, clar, pots veure futbol, pots veure sèries, bueno, pots veure... Vull dir que a vegades també està molt bé, no? Amb el Parlem, jo ho estic plantejant, mira, passo Parlem.
Però, clar... Et venen un pack, això sobretot ho va començar fent Movistar, Movistar Plus, i també ho fan d'altres, però si tu vols intentar tenir més coherència amb les teves pràctiques quotidianes, Som Connexió és una alternativa. El que sí que m'agradaria assenyalar és que la coherència absoluta no existeix, perquè si no ens faríem un harakiri i després del programa perquè ningú és coherent al 100%.
Exacte, exacte.
Per tant, a partir d'aquí el que intentem és llançar unes propostes, donar informació i que cadascú doncs, opti per aquelles que li semblin més interessants.
El vuitè i el nou punt. El primer és el cotxe, perquè sembla que també sigui una necessitat imperiosa anar en cotxe a tot arreu i potser no ho és tant. I el segon, el nou punt, són el tema dels diners, el banc que fem servir.
Doncs el 8è punt, pots anar a peu o en bicicleta o en transport públic abans d'utilitzar el cotxe, no cal agafar el cotxe per anar a la cantonada de sota de casa, però sí, cal el cotxe perquè puntualment el fa servir per anar de cap de setmana, el fa servir més sovint, hi ha alternatives com també la cooperativa Som Mobilitat, que es va crear molt recentment i que el que permet és compartir el cotxe amb d'altres usuaris. T'estalvies pagar el que pagues cada any de cotxe, només pagues el que fa servir i a més és un model de servei de lloguer de cotxes cooperatiu.
Som Energia, Som Connexió, Som Mobilitat, tot és Som, eh?
I el nové, que també incluïem en el PAC, el nové de la banca, que fa sense diners, on poses els diners?
Som banca.
Doncs, no. No, n'hi ha molts que són...
Bueno, Triodos... Comencen,
exacte, hi ha Fiare, hi ha Triodos Bank, hi ha Oicocredit...
Evo, també,
hi ha la cooperativa...
No, Evo no.
Hi ha la cooperativa COP57, no la cooperativa de crèdit. Aleshores, també són iniciatives que aquestes, totes aquestes dels bancs, han sigut anteriors a les que ara t'explicava. I és una manera de posar diners a banca alternativa.
I el desè i últim punt és el rebost de l'Àster, eh?
El rebost de la Vives.
Quin seria aquest últim per acabar d'arrodonir?
Doncs l'últim punt del decàleg és llocs on podem trobar tota aquesta informació que ara us hem donat. D'una banda, la revista Opcions, que és la revista veterana del consum responsable a casa nostra, que a la seva pàgina web opcions.org podeu trobar tot d'informació sobre aquestes temàtiques, alternatives en el consum, i la XES. La XES vol dir Xarxa d'Economia Solidària, i és un espai que integra diverses entitats de casa nostra, catalanes, que aposten per models d'economia i de consum diferents, i que totes aquestes iniciatives que ara us he explicat, moltes d'elles formen part d'aquesta xarxa d'economia social i solidària.
Doncs teniu un decàleg preciós, que no cal que siguin fil per randa, però sí que podem començar pel primer i anar fent, perquè això és un esforç, no es fa de la nit al dia, si no hi esteu avasats, evidentment, i vas millorant una mica el teu entorn i vas fent una compra més conscient, més crítica, més responsable, que té conseqüències positives després sobre el nostre entorn a tots els nivells. Cada vegada pensem, això és més barat i ja està, però allò té conseqüències i t'has de preguntar per què és tan barata una cosa, i això és una cosa que jo sempre diem al menjar, però és extensiu a la roba també, no?
Sí, el que surt barat a la llarga surt car.
Oh, i tant. Esther, moltes gràcies. La setmana vinent ens posem en camises d'11 vares.
I tant. Els tentacles de Coca-Cola.
La setmana que ve parlem de Coca-Cola i de, com a model d'un sistema de funcionament que no sempre seria el més ètic, podríem dir-ho, amb algunes pràctiques.
Les seves inversions, no? Com compres científics, governs, etcètera.
Gràcies, Esther.
A vosaltres.
Marxem.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.
Just in time. Doncs ho deixem aquí, ja anem fora de temps. El control tècnic avui, el Ricard Portal, i també ens ha ajudat el Sergi Cotillas. Ja sabeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres al nostre correu electrònic sansiestalvis@catradio.cat, a través de Twitter, i a l'Instagram sansiestalvis amb l'arroba, @sansiestalvis. Tenim també el web de Catalunya Ràdio, on podeu descarregar tots els podcasts de tots els programes que hem fet fins ara, que en portem ja 24, i ens podeu recuperar dimecres que ve amb un nou programa. A partir de les 7 de la tarda serà penjat el nou programa al web de Catalunya Ràdio, i els que ens sentiu a través de Catalunya Ràdio per la FM, doncs ens tornem a sentir a la matinada de
dimecres
a dijous.
De 3 a 4 era?
De 3 a 4 de la matinada.
Dios, no m'ho perdo.
En directe. Gràcies, David.
A tu, Adam.
Vinga, adéu. Dancing to the rhythm of a rhyme makes my day. Everything I need is here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time. Oh.